Así de Aldi.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts de les 12, quasi 6. Ja som dimecres, tornem a tenir un dia molt fred d'aquesta hora al centre de la capital del Bages. Només 2 graus de temperatura. I és que avui hem tornat a tenir una nit matinada molt i molt freda. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Darrerament, molts petits municipis, especialment de la comarca del Berguedà, han tingut problemes de cobertura de telefonia mòbil, també d'internet. Unes connexions complicades als petits municipis que els hi comporten molts problemes. A Gósol, per exemple, aquests dies a Nadal han tingut molts problemes, de fet, perquè no tenien aquesta cobertura mòbil. Un fet que s'ha allargat durant força dies. Doncs bé, per pal·liar aquest problema, el govern de la Generalitat la setmana passada va reunir en una reunió a totes les parts implicades, alcaldes, municipis, operadors de telefonia mòbil i govern. Entre ells hi havia l'alcalde d'un municipi petit com és Riner, el Solsonès, el Joan Solà, que precisament ell és el president de l'Associació de Petits Municipis de Catalunya. Avui, en aquest Hora L Catalunya Central, volem parlar de com va anar aquesta reunió i volem parlar d'aquests problemes que sembla que no, però que influeixen molt en la vida d'aquests municipis. Avui també en aquest Hora L Catalunya Central els volem parlar d'un llibre. Es diu Acrobàcies Emocionals. La seva autora és la Dolors Utrera, qui hem convidat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Ara a les escoles, especialment en els infants, es comença a parlar i es parla ja d'educació emocional. Doncs aquest llibre parla d'això, d'educació emocional. Ens explicarà qui millor que la seva autora, la Dolors Utrera. I avui en aquest Hora L Catalunya Central, si és dimecres, per tant, ens harem d'anar fins a Hertrens Manresa per connectar avui amb la Sheila. Avui parlarem amb la Sheila i parlarem de l'actualitat de les revistes del cor, que malauradament totes les portades d'avui, o la gran majoria, parlen doncs del que li passa, de la malaltia que pateix la filla d'Anabel Pantoja, que recordem-ho, fa dies que està ingressada en un hospital de Canàries i el seu pronòstic és reservat. Avui en parlarem. També parlarem d'aquest acomiadament, i és que ja ho vam parlar la setmana passada, la infanta Leonor, ja ho saben, que ha de fer, doncs, tot, ha d'estar està estudiant a l'exèrcit, ha de fer totes les àrees, ha fet terra, i ara li toca mar. Fa pocs dies que aquest passat cap de setmana es va embarcar en aquest vaixell amb aquest Juan Sebastián Elcano, que surcarà als mars durant 6 mesos. Doncs bé, els reis la van anar a acomiadar, uns reis molt emocionats. També en parlarem avui amb la Sheila en aquest Hora L Catalunya Central, quan sigui el moment de parlar del cor. Bones dades del bus urbà de la ciutat de Manresa, que bat rècord de passatgers i supera el llindar dels 3 milions d'usuaris. Les bonificacions al transport finançades per l'Estat i l'Ajuntament i les mesures que ha dut a terme el consistori manresà per promocionar el transport públic expliquen l'increment d'usuaris fins a nivells rècords del bus urbà de Manresa. En concret, aquest mitjà de transport ha augmentat en més de 300.000 usuaris en relació a l'any 2023. La mitjana diària d'usuaris en dies feiners és d'11.477 viatgers.
Em sembla que és una xifra extraordinària i que ens referma en que aquelles mesures que hem estat aplicant els últims 2 anys no només han funcionat, sinó que han tingut una acceptació altíssima i, per tant, ens empenyen a continuar millorant en l'oferta del servei de bus urbà.
Hi ha molt bona resposta per part de la ciutadania. És l'obligació dels polítics, dels que estem davant de l'Ajuntament, donar resposta i seguir apostant per aquest servei. És això que aquest any, a partir de la setmana següent, el dilluns 20 de gener, entren en servei tot un seguit de mesures.
Entre aquestes s'amplia el servei nocturn amb noves expedicions al final del dia i durant els dies festius s'amplia la línia de bus fins als barris més perifèrics. L'increment de viatgers s'ha produït en totes les línies, amb més d'un 10% en cadascuna. Tot i això, el servei que més ha crescut és el de la L8, que enguany es reforçarà sobretot durant l'horari escolar. La capital del Bages és una de les úniques ciutats de Catalunya que compta amb la bonificació del 50% dels títols gràcies a les ajudes de l'Estat i també les que ofereix l'Ajuntament. I ara anem fins a Sant Mateu de Bages, i és que el nucli de Valls de Torroella té aquest casino, aquest bar que fa anys que està tancat. Sant Mateu de Bages, l'Ajuntament al qual pertany, ha comprat per gairebé 200.000 euros aquest casino de Valls. L'objectiu és que torni a ser l'epicentre social del nucli, com ho ha sigut en els últims anys.
El casino de Valls de Torroella ja té propietari. L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages l'ha comprat per gairebé 200.000 euros, de manera que l'espai passa a ser de titularitat municipal, un local que ja fa un lustre que està tancat.
Hi ha hagut un seguit de persones que no els hi ha acabat d'anar massa bé el negoci, entenem, i ho han anat deixant. Llavors, ara ja fa 5 o 6 anys que no hi ha una activitat que hagi durat massa temps, i per tant, evidentment les tendències a venir aquí han anat disminuint i això ha fet també que els negocis no hagin, que ho han obert, no hagin funcionat.
L'objectiu del consistori és arreglar-lo i posar un lloguer simbòlic perquè sigui assequible d'instal·lar-s'hi, ja que el que busquen és que l'indret torni a ser un punt de reunió de la gent del poble. L'alcalde destaca que és un edifici històric amb un valor patrimonial molt important i que ara el volen mantenir.
Han augmentat un 19% els robatoris amb intimidació o violència a la ciutat de Manresa.
Un total de 151 robatoris amb intimidació o violència es van registrar a Manresa al llarg del 2024, segons dades oficials del Ministeri de l'Interior. Aquestes xifres es tradueixen a un 19% més respecte al 2023. Manresa es converteix en el cinquè municipi de Catalunya amb més robatoris, segons el balanç de criminalitat del Ministeri d'Interior. Per davant està Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona, que han acumulat 9.441. Els robatoris amb intimidació o violència estan caracteritzats perquè s'exerceix una força física o intimidació per vèncer la resistència del posseïdor de les coses a la seva entrega. A nivell de país, Catalunya és la comunitat autònoma que es troba al capdavant pel que fa al nombre de robatoris amb violència o intimidació. Va registrar l'any passat un total de 18.000 robatoris.
I ens anem a la informació esportiva, i és que el Baxi Manresa té nou jugador, Jaume Sorolla, que reforça la pintura del Baxi Manresa.
En esports, el Baxi Manresa fa el primer reforç de la temporada amb l'arribada del pivot Jaume Sorolla, un jugador de formació que ha jugat des del 2021 al Bàsquet Girona, equip del qual s'ha desvinculat. Jugador de formació amb alçada de 2,11 metres i coneixement de la nostra lliga, firma fins a final de temporada amb el quadre de Diego Ocampo. El pivot tarragoní ha jugat les darreres 3 temporades al Bàsquet Girona, equip del qual s'ha desvinculat aquesta setmana. Es tracta d'un pivot alt i amb experiència a la Lliga Endesa. En el que portem de temporada ha disputat 7 partits amb més de 7 minuts i mig de mitjana amb l'equip gironí. En els darrers partits, Sorolla no comptava ja per l'entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández.
Incorporem el Jaume Sorolla per complementar el joc interior actual. Amb la sortida que vam tenir a principis de desembre del Xuba, doncs ens faltava aquesta peça i creiem que es complementaria el que ja tenim i el que ja funciona. A més, doncs valorem molt positivament que el Jaume doncs té experiència a la Lliga, coneix el Diego per haver treballat junts fa uns anys i també doncs sap situar el mapa del bàsquet Manresa, i això és molt important, ja que sap perfectament com entrenem, com juguem, quina és la nostra identitat i el que li demanarem, no? I com que també el coneixem molt bé, doncs també sabem el que li podem demanar.
Ens anem per les portades al diari Regió 7. En la seva edició digital parla de la grip, una grip que ja supera el nivell molt alt a la Catalunya central i seguirà creixent. També parlen de dies molt difícils a urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. També parlen i expliquen que ha mort Vicenç Cano, líder històric del barri manresà, del Vic Remei, de la capital del Bages, i també sardanista empedernit. El funeral tindrà lloc demà dijous. La Catalunya central, explica el diari Regió 7, torna a despertar-se amb temperatures sota zero i mínimes en algun punt de la Catalunya central de fins a 11 graus sota zero. A l'Equip Berguedà parla amb Guillem Cardona. M'agradaria dedicar-me a la música vivint a Berga i ara és possible. Tu, un patista clàssic que fascina Europa, ja és un dels millors beatboxers del món. Té 27 anys. Si ens anem al Nació Digital Solsona, parlen que Pinós demana celeritat a les administracions superiors en el pagament de les subvencions. Els hi deuen uns quants diners. I si ens anem a l'infonoia.cat, més de 4.000 alumnes de centres educatius de la Conca d'Òdena es formaran en igualtat de gènere. De fet, el temps no varia gaire, i és que tenim sol tant matí com tarda per aquesta jornada de dimecres, 15 de gener, i el que continuen fort són les temperatures, i és que avui hem continuat tenint mínimes molt per sota zero a casa nostra, a la Catalunya central. La mínima a la capital del Bages ha tornat a ser de menys 5 graus sota zero, però en algun punt de la Catalunya central, com els dèiem, avui han tornat a baixar molt fort de temperatura, amb molts graus sota zero en alguns punts, com per exemple a Guixers o Oliana, on avui s'han tornat a assolir els menys 10 graus sota zero. Si parlem del Bages, Cardona ha fregat els 8 graus sota zero, Sant Salvador de Guardiola els menys 7 graus sota zero, la ciutat de Manresa, que en alguns punts ha arribat a menys de 5,6 graus de temperatura negatius a la capital del Bages. Per tant, tindrem sol, això sí, fred, i la temperatura màxima que no pujarà gaire com els darrers dies.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Fa pocs dies va haver-hi una reunió entre el govern, les operadores de telefonia i el món local per l'augment de talls de connexió de telefonia mòbil i internet. De fet, de telefonia i internet, de fet, si vostès han anat seguint les notícies, anem parlant dels diversos problemes de subministrament o de falta de cobertura que, per exemple, hi han hagut, han tingut aquests darrers dies i, per exemple, per les festes de Nadal, municipis com Gósol, el Berguedà, però n'hi ha molt més. Avui nosaltres, en aquest hora i la Catalunya Central, hem convidat el Joan Solà. Ell és el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Joan, molt bon dia.
Bon dia, bon dia tinguem.
Joan, aquest seria, podríem dir, un afegitó, un problema dels que habitualment també teniu als petits municipis, que són aquests problemes de connexió a internet, problemes de connexió de telefonia, problemes de cobertura. Això també és un problema greu dels que teniu als petits municipis, Joan.
Bé, quan parlem de telecomunicacions, és això, no? De dir, doncs, la necessitat de tenir unes telecomunicacions, de dir, amb un servei que realment doncs, sigui eficaç, això és el que sempre reclamem. De dir, i aquests dies s'ha vist, s'ha posat a la llum doncs, aquesta problemàtica gran que estem patint. I s'ha posat a la llum perquè doncs, ha afectat a uns municipis molt turístics, els quals doncs, ha tingut un efecte molt gran i un ressò també molt gran. No? De dir, però sí que molts micropobles ens trobem molt sovint, o sigui, molt sovint, durant dies o setmanes amb aquesta problemàtica, amb talls doncs, d'internet o sense internet directament, sense cobertura de telèfons mòbils i un llarg etcètera, no? I un cúmul de circumstàncies. I és una de les queixes, o sigui, de dir que nosaltres sempre, bueno, és més que una queixa, és una realitat i un reclam que fem doncs, de que hem de resoldre aquesta situació. No pot ser que el 2025 tinguem municipis que puguin passar una setmana, tinguem pobles, tinguem famílies, tinguem negocis que puguin passar una setmana sense internet, quan moltes vegades és bàsic o per la seva feina, o per la botiga, o pel que sigui, per poder cobrar, pel restaurant, etc, etc. Clar, quan estem parlant d'igualtat d'oportunitats o equilibri territorial, també passa amb les telecomunicacions.
Clar, Joan, entenc, per exemple, que clar, aquests problemes, ara que deies, no? Per exemple, aquests dies de Nadal, el cobrar, és la cosa tan senzilla, un restaurant, per exemple, que no pugui pagar doncs, amb targeta perquè no la cobertura de, no, la cobertura d'internet no arriba, o no hi és, durant sí. Aquests dies que la gent es mou més, clar, això és un problema.
És un exemple, o algú que necessiti l'internet doncs, per treballar des de casa, que hagi fet el pas doncs, d'anar a viure en aquest món rural, o un ajuntament que necessita fer tots els tràmits per internet cada vegada més, dins una xarxa que estem, no? I dius, ostres, ho hem de resoldre, s'ha de resoldre. Després d'aquesta problemàtica, sí que el govern doncs, va fer aquesta reunió, cosa que agraïm, eh? De dir, ostres, entre operadores, entitats, de dir, assentem-nos tots plegats, i intentem buscar solució, portant solucions tots plegats, dir, per veure com ho podem resoldre. Perquè sí que no podem seguir amb aquesta situació, que siguem tan dèbils que pengem d'allò d'una pinça, que la més mínima, quan aquesta pinça cau, doncs se'n va tot en orris. I nosaltres no podem dir, ostres, tenim un país amb igualtat d'oportunitats, quan el primer que hem de dir, si vol venir algú a treballar des de casa i que necessita l'internet, que és cabdal, doncs, doncs no sabem, potser hi haurà alguna setmana que et quedaràs sense internet.
Clar.
No té sentit. O un negoci, o una empresa, o una família, o un mateix ajuntament, eh?
Mm-hmm. Clar, sí, perquè molts dels tràmits administratius hores ara es fan tots per internet, les firmes digitals, totes aquestes cosetes, necessiteu internet pel vostre dia a dia, també.
Exacte. I és això, eh? De dir, i moltes vegades, i molts municipis passen dies, setmanes, sense poder-se comunicar amb ningú de la companyia de torn, perquè es fa molt difícil doncs, de tenir un interlocutor vàlid, etc. Ho hem de resoldre. I hem de saber de dir quina és la problemàtica, i hem de saber quan es podrà resoldre, i hem de poder explicar als veïns de dir, ja això ho resoldrem aviat. Però bueno, ho resoldrem, o no passaran aquests problemes, eh? De dir, però hem de poder-ho parlar amb les companyies de tot.
Clar, Joan,
els ajuntaments.
Entenc, per exemple, un problema de telefonia en una ciutat com la de Manresa, clar, que hi ha, no?, que hi viu molta gent, se soluciona molt més ràpid que llavors en un petit municipi. Per què es triga tant llavors? Per exemple, crec que era Gósol, que va estar, no sé, aquests darrers dies, ara no recordo, però 4 o 5 dies sense cobertura de mòbil. Per què es triga tant? És a dir, per què triguen tant a resoldre la incidència?
Bé, suposo que per la complicació i per la poca pressió que estan sotmesos.
Uh-huh.
Ens imaginem durant 2 dies, 3 dies, una setmana Manresa sense internet?
No, que seria...
Oi que no?
No.
Uh-huh. Doncs per què en un micropoble això passa i no passa res? Doncs perquè la companyia no té la mateixa pressió, però les necessitats de la gent que viu en aquest entorn són les mateixes.
Uh-huh.
I per això doncs reclamem, i també quan estem parlant d'internet parlem de cobertura mòbil, que també uh-huh. és un altre tema doncs, a resoldre d'una forma contundent i definitiva. Però bé, esperem de dir que aquesta taula que crearà el govern, que es va dir, que es va anunciar doncs, que es crearia aquesta taula de treball, doncs serveixi per, d'una forma ràpida, per no dir urgent, doncs poder resoldre aquesta problemàtica que vivim doncs, en aquest món rural.
Com dèiem, aquesta reunió va ser la setmana passada, just després de les festes de Nadal, després de tots aquests problemes que van haver-hi. Joan, has explicat, això va ser iniciativa del propi govern de la Generalitat, que va dir, doncs venim, no?, i totes les parts implicades, i parlem.
Exacte. Bé, l'Associació de Micropobles ja feia molt de temps que portàvem doncs, reclamant solucions, aportant solucions, però també reclamant, no?, de dir, ostres, assentem-nos, parlem-ne. I bé, doncs al final doncs, s'ha vist doncs, ara aquest mes de gener que també a causa de la problemàtica que hi ha hagut, una problemàtica molt gran de les festes de Nadal, doncs s'ha fet aquesta trobada i amb el compromís de que es buscaran les solucions pertinents i que es crea una taula de treball entre entitats municipalistes i govern i operadores doncs per poder posar fil a l'agulla i per poder resoldre aquesta situació. I toquem fusta i esperem que sigui així. Toquem fusta de dir, ostres, que es pugui resoldre. Sigui com sigui, però que s'hagi de resoldre. Que no hi hagi algú que hagi de dubtar si va viure en un micropoble doncs perquè tindrà un servei més deficitari o no d'internet. O sigui, això no ens ho, jo crec que no ens ho podem permetre com a país. O un negoci doncs, que, o una empresa que es vulgui instal·lar en un micropoble i que no pugui i que en dubti o que li faci dubtar pel mal servei doncs, que pot tenir a nivell d'internet o a nivell de telefonia mòbil.
Clar, és que és fonamental.
Ho hem de resoldre.
Sí, sí, és que ara és fonamental, és a dir, fa 40 o 50 anys això era impensable, no? Però ara sí que és fonamental per tot, per la vida familiar, podríem dir-ho així, per la vida d'una família, per un negoci petit, per les administracions, ara el que deia, si es vol implantar doncs, una empresa gran i volgués venir en un territori a muntar el seu negoci, i clar, hores d'ara tot funciona mitjançant o telefonia mòbil o mitjançant la fibra, no? Però tot això és, ara, hores d'ara és fonamental, en tots els àmbits. No, és que no n'hi ha ni un, jo crec que no ho necessiti.
És bàsic, és un servei essencial i com a país hem d'entendre que els serveis essencials s'han de prestar de la millor forma possible. I a dia d'avui la forma en què es presten és molt precària, és molt millorable. Bueno, és que ja ho veiem, o sigui, ja ho veiem en el cas de les afectacions que hi estan havent i el món i les moltes que hi ha que no surten a la llum pública doncs perquè no tenen la repercussió que tenen segons com quines altres, però hi ha molts micropobles que es troben en situacions difícils i complexes en aquest sentit.
Clara, deies, per exemple, el Joan ho deia, els problemes de cobertura de mòbil. Jo crec que tot és sabut que quan vas a segons quins llocs, evidentment, no tot arreu, potser, però aquí a Manresa, per exemple, si te'n vas cap a Fonollosa, diria, em sembla que és a segons quins llocs, o quan puges cap a Banys de Torrella, en segons quins punts, a Callús, pensem, per exemple, a vegades també n'hi ha, no hi ha cobertura de mòbil.
Sí. I ho tenim com una normalitat, com un fet normal quan no és normal. De dir, no, de dir, ho hem de resoldre. Hem de resoldre aquesta situació. De dir, i en aquests casos, alguna companyia o altra, doncs tens cobertura, no? Però hi ha indrets que ni amb una cobertura, ni amb una companyia, ni amb una altra.
Clar, Joan, de què depèn? És a dir, això és la mateixa, llavors, l'empresa de telefonia que pels pocs usuaris o per les poques persones que puguin haver en aquest lloc no els hi és rentable muntar una antena de telefonia mòbil, una antena de telefonia? Funciona així?
Bé, en aquest cas és la voluntat empresarial i també voluntat política.
Uh-huh.
És a dir, és falta de voluntat, és evident. És evident de dir que estem parlant de dir que són uns costos doncs, elevats doncs, per poc servei que es presta, no? De dir per poc servei, però importantíssim, perquè al final de dir una persona o un municipi o un poble o un grup de cases que estan doncs, situades a no sé quin indret, que no hi ha cobertura mòbil, si viuen allà se'ls ha de prestar aquest servei, és un servei essencial. Mm. Si ho hem d'entendre com un servei essencial. És a dir, perquè si posem en dubte doncs, aquests costos, no cal que parlem d'equilibri territorial ni d'igualtat d'oportunitats.
No, és que en aquest cas la igualtat no hi és, no existeix.
Clar, és que és això de dir, si pensem en els costos econòmics, doncs res. I també esperem de dir que això a l'Estatut del Municipi Rural pugui resoldre part d'aquestes problemàtiques. Veurem, de dir, ara que s'aprovarà una llei, esperem el més aviat possible, doncs per resoldre també problemes com els de les telecomunicacions.
Joan, a partir d'ara i després d'aquesta reunió es crea aquesta taula i a partir d'aquí hi ha d'haver-hi doncs, un seguiment. Amb què és el que es va acordar?
Bé, hi haurà un seguiment i una pluja d'aportacions per resoldre el problema. Aportacions per part de les entitats municipalistes, doncs de dir que creiem doncs, que també que aquí ens hi hem de remengar tots, no és un tema fàcil. Tots en som conscients que no és fàcil, però de dir, però si hi ha voluntat per part del govern, per part de les depuradores i també aportar doncs, la mirada aquesta rural, sobretot doncs, d'entitats, o sigui, com associacions, com micropobles, doncs farà doncs, que es pugui trobar la solució d'una forma ràpida. N'estem convençuts, si és que hi ha aquesta voluntat tant política com també de les empreses doncs, per poder-ho resoldre.
Doncs Joan, esperem que així sigui, que aquesta reunió hagi sigut el primer pas i que això es pugui solucionar, perquè com tothom sap, doncs el que dèiem, que aquesta telefonia mòbil, la telefonia fixa, internet, la fibra, és necessària i el que deia el Joan, que sempre parlem, ens omplim la boca del reequilibri territorial, però ja només amb això doncs, ja es veu doncs, que malauradament no hi és.
Exacte. I si volem avançar per tenir un país amb igualtat d'oportunitats, que crec que això ho vol tothom, doncs també s'ha de resoldre problemes com els de les telecomunicacions i amb exemples com els que ens hem posat que realment posen en evidència que és un servei molt precari. Però bé, hi ha possibilitats, o sigui, de dir hi ha camí a seguir doncs, per poder-ho resoldre. Crec, esperem que aquesta voluntat política i també doncs, de les empreses hi sigui, i esperem de poder-ho resoldre, que el 2025 sigui l'any que es pugui resoldre doncs, el problema de les telecomunicacions a Catalunya i en aquest món rural.
Avui esperem-ho. Li agraïm molt avui amb el Joan Solà, ell, recordem-ho, és l'alcalde de Riner i també és el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, perquè també doncs, que els mitjans doncs, posin, donguin a conèixer aquesta realitat, aquestes situacions, doncs, també ens ajuda perquè tothom sigui conscient d'aquesta realitat que estem vivint i que també doncs, posar-hi atenció, el donar-ho a conèixer també ajuda a que es pugui resoldre d'una forma també més ràpida per part de tothom.
Esperem que gràcies. Sí. Joan, fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Aquerra Motor, any nou, estrena cotxe com nou, des de 200 euros al mes i amb la millor garantia. Aquerra Motor.com.
Aquerra Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva visió.
disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals en oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Nosaltres ara en aquest hora de la Catalunya Central els volem parlar d'un llibre, es diu Acrobàcies Emocionals, com sobreviure als teus pensaments. La seva autora és la Maria Dolors Utrera Vilarrell, a qui hem donat, a qui hem convidat avui en aquest hora de la Catalunya Central, i la saludem. Maria Dolors, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació de ser avui aquí en aquest hora a la Catalunya Central. Parlarem del llibre, però primer demanarem 5 cèntims. Qui és la Maria Dolors Utrera? Maria Dolors, tu ets de Cardona. A què et dediques?
Sí. Jo soc de Cardona, soc llicenciada en psicologia i faig de professora a l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet en cicles formatius.
De què fas classes, Maria Dolors?
Faig classe del cicle mitjà d'atenció a persones en situació de dependència i el cicle de grau superior de tècnica d'educació infantil.
Maria Dolors, aquest és el teu primer llibre, aquest, Acrobàcies Emocionals?
Sí, és el meu primer llibre.
I com és això? Com ha anat?
Bé, doncs perquè a part de fer de professora a l'escola... també faig formació pel Departament d'Intel·ligència Emocional a professorat. Llavors, doncs, en totes les meves formacions sempre em deien, i no tens cap llibre? Jo sempre havia de dir, doncs no, no tinc cap llibre. I al final, doncs, el que vaig fer va ser, doncs, el llibre, que és un recull d'aquesta formació que faig d'educació emocional, que a la vegada també utilitzo a l'escola, en aquests adolescents que avui en dia necessiten tenir aquests coneixements, no?, i que de vegades també utilitzo en les meves classes, doncs, tècniques, doncs, per fer-los veure la importància de com es gestionen aquestes emocions.
És molt difícil gestionar les emocions, Maria Dolors.
Sí, és molt difícil. Molt. I més a més, quan no hi ha coneixement perquè ningú ens han ensenyat, no? Llavors, el llibre és realment una guia per aprendre una miqueta com és aquest funcionament del món, de les nostres emocions, dels nostres sentiments... I tenir una miqueta de recursos, no?, d'eines, per entendre'ns una miqueta, perquè és una cosa que penso que avui en dia en el sistema educatiu, doncs, hi ha aquesta mancança, no?, el fet d'una assignatura que ensenyi educació emocional perquè les persones siguem cada vegada més intel·ligents emocionalment.
De fet, segurament a l'època que nosaltres estudiàvem l'educació emocional, de fet, ningú la feia servir. Podríem dir-ho així, per ser suaus, eh? Anava a dir no existia perquè tampoc existia, però ara sí que les escoles ja de ben petits es parla d'educació emocional i això és fonamental.
Sí, es parla molt d'emocions quan són petits.
Sí, exacte.
Però després quan es fan més grans es deixa de parlar. I de fet a nosaltres no se n'en parlàvem, però també la societat era diferent, no? Vull dir, l'educació que rebien pels pares també era diferent. Els pares estaven més pels fills. No hi havia tantes xarxes d'internet ni tot això que avui també ha fet una miqueta que tot això es canvi, no? I de fet també després de la pandèmia vam notar un gran canvi, sobretot a l'escola, no? De nens que sortien, doncs, amb més problemes o amb més dificultats també per les convivències o la manera de convivència que tenen, no? I per això que de vegades es demana més, no?, aquest tipus de formació, sobretot per les escoles, no?, perquè els professors tinguin aquestes eines per veure com dirigir una miqueta aquesta part emocional d'aquests joves. És a dir, que es treballa molt a infantil, però després
sí que és veritat.
Es deixa de treballar.
Sí que és veritat, que en els nens petits es parla, doncs, d'educació emocional a les escoles, però sí que llavors, en el moment que potser quan és... que no dic que quan sigui petit sigui fàcil gestionar les emocions, però per exemple en l'adolescència és molt difícil gestionar-les.
És més difícil i et diré per què. Perquè quan són petits el que diu el pare a la mare és com una veritat absoluta. Els pares, doncs, són els que d'alguna manera són els models, els que ens hem de seguir, i allò que diu el pare i la mare sembla que és la veritat. Però arriba un moment a l'adolescència que els joves comencen a obrir els ulls i veuen que les coses que veuen els pares ells ho veuen diferent, i comença a haver-hi una confrontació amb tot això, i aquí hi ha una gran càrrega emocional que comença a fluir i comença a veure aquestes discòrdies, aquests malentesos que hi ha, no? I després també una miqueta en la relació que tenen avui en dia els joves amb les seves amistats també, no? I a partir d'aquí sí que no hi ha una gran consciència emocional fins que ets molt més gran, però perquè primer has de dir les experiències fent veure que hi ha alguna cosa que no funciona.
Uh-huh.
I llavors els joves tenen com més ganes de veure què està passant en el seu món interior, no? I allò és amb què s'influeix en el seu dia a dia.
El títol es diu Acrobàcies emocionals i el subtítol és Com sobreviure als teus pensaments.
Sí.
M'agrada el subtítol perquè els pensaments són a vegades difícils també, no? Anava a dir de gestionar, però de vegades de potser d'aparcar-los, eh? Sobretot els que rumien molt, potser.
Sí, de fet, mira, estadísticament, els experts diuen que les persones cada dia fem 60.000 pensaments. El 70% són negatius,
sí.
I el 30% són positius. Quan jo dic aquestes estadístiques als meus alumnes, sempre em diuen que és un error, perquè ells tenen el 100% negatius, que els pensaments són molt negatius. Llavors, doncs, jo els hi faig veure que tenen molts pensaments, que algun han de tenir positiu, però que els negatius han de saber veure també si són útils o no són útils, perquè si no són útils els hi estan fent mal. I per això és el fet de saber què estan pensant, per què estan pensant d'aquesta manera i de quina manera poden canviar aquest pensament.
Dolors, com el tens estructurat el llibre? És a dir, com està pensat? Comences amb el cirre a les emocions, que està molt bé amb aquesta paraula, no? Que és aquest, suposo, no?
Sí.
Aquest batibull d'emocions que tenim tot, i a partir d'aquí, com s'estructura el llibre?
Pues mira, el que em va costar més va ser estructurar el llibre, perquè parlar de les emocions no té un començament ni un final. Vull dir, les emocions estan en nosaltres, les sentim amb els cinc sentits i podem sentir emocions de dia, de nit i a totes hores. Llavors vaig començar a parlar del fet de les emocions i vaig començar a fer el llibre d'una manera metafòrica, tot en general, no?
Mm-hmm.
Perquè hi ha molt escrit sobre això. Però a vegades, si ens veiem la vida de manera metafòrica, que no sentim tant el que ens passa a nosaltres mateixos, sinó que ho veiem des d'una pantalla externa, costa menys de veure el que passa, no? I vaig començar parlant d'aquest circ de les emocions, relacionant-lo amb que estaria personatges del circ, no? Llavors vaig començar a fer una miqueta de recull de què realment pues, són aquestes emocions, o què és l'educació emocional o la intel·ligència emocional, i definir quatre aspectes de les emocions i saber també una miqueta posar nom, no? Quines emocions tenim, per exemple. Hi ha estudis que diuen que hi ha 307 emocions i quan jo faig formació normalment en saben 8, 10, 11, 12. Vull dir, no en sabem gaires més, no? Per tant, si no sabem posar nom a les emocions ja és difícil saber veure què ens passa. I aquesta part és molt important. Llavors vaig començar a parlar també del que serien pues, el cervell, no? Com funciona una miqueta el cervell.
Uh-huh.
Per entendre una miqueta que les emocions és una part fonamental per poder aprendre a regular, no? Hi ha pensaments negatius que ens fan actuar de manera irracional i si no fem un filtre emocional no tindrem a tenir una resposta més racional, no? I llavors vaig fer una miqueta d'explicació sobre, per exemple, pues, que la vida és una tòmbola o que la vida és un viatge en tren, per entendre metafòricament una miqueta què és la vida, parlar també de les emocions. Sobretot vaig poder parlar de les cinc competències emocionals segons Rafael Vizquerra, que són la consciència emocional, la regulació emocional, l'autonomia emocional, les habilitats de vida i habilitats socials, habilitats de vida, habilitats de benestar. Però ho vaig voler fer en pel·lícules també, perquè veient també en pel·lícules no és tant el fet d'una definició que es pot trobar a internet o a qualsevol lloc, sinó que visualitzant una pel·lícula també podem veure quins són aquests aspectes més del que seria les cinc competències emocionals, no? Llavors vaig parlar del mapa de vida. M'agrada molt amb els meus alumnes parlar del mapa de vida, perquè a vegades els dic, bueno, fa una setmana que us conec, però us explicaré la vostra vida. I estan molt atents, fins que se n'adonen que aquest mapa de vida és la vida de tothom. Tothom tenim un passat, tothom tenim un entorn social, tothom ens han fet d'una manera determinada, tenim una autoestima, una automotivació, un autoconeixement, i tothom tenim metes, projectes a la nostra vida. Són uns aspectes fonamentals per entendre'ns, no? Parlo també de la seguretat vial de les emocions, perquè en el temps de la pandèmia vaig treure unes cartes a partir de senyals de tràfic. I amb els senyals de tràfic també genero preguntes perquè et facin pensar una miqueta en aspectes de la nostra vida. Per exemple, si veiem la senyal de tràfic de la rotonda, podem veure en quin moment de la nostra vida estem ficats en una rotonda i donem voltes i voltes sense trobar sortida, què fem per sortir d'aquesta rotonda. Vale? Una miqueta els senyals de tràfic en aquestes cartes t'ajuda a posicionar-te una miqueta també en el teu mapa de vida i també una miqueta a saber quines emocions o quins valors treballes en el teu dia a dia. I a partir d'aquí també, entre mig hi ha també una mica de test de...
Sí, ho he vist, eh?
És intel·ligent emocional,
sí.
Una miqueta de test, que n'hi ha molts, però és una miqueta per ser conscient, no? I llavors vaig començar a parlar d'aquesta perspectiva individual que tenim les persones de les coses, perquè és molt important entendre que davant d'una situació cada un pot tenir una perspectiva diferent. Per exemple, si anem pel carrer i trobem un gos vomitant, tu quina emoció sentiries?
Un gos, perdona?
Un gos vomitant.
Ostres, pena, potser no?
Doncs jo sentiria fàstic.
Tu sentiries
clar, si tu
fàstic?
Pena, sí. Clar, tu, si tu sents pena, potser agafaries el gos i te l'emportaries amb un veterinari. Però si jo sento fàstic, no tocaré el gos i el deixaré allà a terra. Això se'ns fa veure que davant de cada situació la perspectiva individual de les persones ens fa pensar, sentir i actuar d'una manera concreta. I a partir d'aquí, identificar una miqueta també si les persones ens sentem en preocupar-nos, no ens ocupem a solucionar el que ens passa, o també veure que les persones poden ser convergents o divergents, reactives o proactives, i això fa també que actuem d'una manera concreta, i que la comunicació no violenta és fonamental, aprendre a comunicar-nos, molt important com ens comuniquem, perquè jo veig que els meus alumnes que es comuniquen fatal, i això genera més conflictes, no?
Sí.
I parla una miqueta d'aquesta comunicació no violenta o comunicació assertiva, no? I després també del ressentiment, de no tenir ressentiment.
Sí, ara és una de les parts que et volia demanar, el ressentiment.
Sí, val. El és una miqueta la guia del llibre, que
sí,
t'estava dient.
Sí, sí.
I també el toc d'humor, l'humor, que és molt important a l'hora de comunicar-nos i a l'hora de gestionar la nostra
clar, vida. Perquè el ressentiment, per exemple, és dolent. Penso.
Molt dolent.
És molt dolent. Molt. No m'equivoco.
El ressentiment fa viure amargat, sí. Amargat tota la vida. Llavors, és una decisió de cada un. Vull dir, amargat tota la vida és no viure. I si nosaltres intentem viure i ser feliços, viure amargat no ens fa ser feliç. Hi ha gent que no saben treure aquest remordiment o aquest ressentiment o aquesta amargor, no? No en saben.
Maria Dolors, el llibre anar dirigit a tothom, en algú especial, creus que tothom se'l pot llegir, que tothom hi traurà profit de llegir-lo? Jo crec que sí, eh?
Sí.
I més com estem actualment tots.
Sí, sí, perquè a més entremig hi ha petites activitats per fer cada un individualment, hi ha espais per escriure amb preguntes que jo genero, perquè jo veig que els meus alumnes que no es qüestionen res ni es pregunten res. Llavors, quan jo, a la mínima que jo els pregunto alguna cosa, moltes vegades esclaten en plor. I a vegades, quan entro a classe, em diuen Dolors, no es facis plorar. Dic, no, si jo no faig plorar ningú. Ploreu el que vosaltres penseu sobre el que jo us estic dient. Llavors, quan ells obren ulls aspectes que tenen ells interioritzats, no?, doncs comencen a plorar. Llavors, les preguntes se les han de fer. S'han de fer preguntes per trobar respostes, no? Llavors, el llibre, qualsevol que l'agafi, cada un que se l'agafi se'l farà seu. Perquè cada un té una vida, té unes experiències, té un passat, són d'una manera determinada, i cada un, quan en llegeix el llibre, se'l fa seu. Llavors tindrà les seves respostes, no les del fer la de la seva parella o la dels seus fills, les seves. I per això el llibre està preparat per tothom, val? Per adolescents, per professors, per professionals, per qualsevol persona que vulgui saber una miqueta del que és l'educació emocional.
Clar, estem molt avasats que cadascú és com és, no, Maria Dolors, això sí, llavors, però podem canviar? És a dir, jo sóc una persona, per exemple, que rumio molt, que el meu cap treballa, que treballa molt, segurament més en negatiu que no pas en positiu, també, com els adolescents. Es pot canviar, això, treballant-ho?
Es pot canviar treballant-ho, evidentment. No hi ha cap gent que ens digui que no podem canviar. Jo, quan les persones em diuen és que jo sóc així i no puc canviar, jo els dic, això no és cert. Tothom pot canviar. Si vol, evidentment, i s'ho treballa, clar. Jo sóc psicòloga, i en seccions de psicologia, jo les persones els dic, primer de tot, heu de ser sincers amb vosaltres, i llavors heu de veure si sou capaços de canviar. És anar a girar la truita a la situació. Llavors, els pensaments negatius només es canvien en generar més pensaments positius que negatius. Uh-huh. Si et centres en el pensament negatiu i no surts de la rotonda, doncs el pensament t'invairà i et sentiràs malament. Si comences a buscar coses que et portin a pensaments positius, et sentiràs més bé. Si la finalitat de la societat és ser feliç, jo a vegades penso, per què no lluitem per ser feliços? Què et fa feliç? La felicitat no és res més que el que tu et faci feliç, podem un altre, a tu et farà feliç una cosa i l'altre li farà feliç una altra. A mi si em dius hem de pujar a la Conca o em mates, perquè jo no pujaré ni a Montserrat, ni en caminata li farà feliç pujar una muntanya, ho entens, no? Mm-hmm. Vas a veure cada un què li fa feliç i potenciar tot allò que tu et faci.
Doncs aquest llibre Acrobàcies emocionals de com sobreviure als teus pensaments, editat per Edicions Percir, de la Mari Dolors Utrera, que avui l'hem convidada a parlar d'aquestes emocions en aquest hora la Catalunya Central. Mari Dolors, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Dir-vos una coseta, sí? Que jo per una fractura de fèmur encara no he pogut fer cap presentació del llibre.
Vaja.
Està venint sol i hem hagut de fer una altra edició.
Ah, molt bé.
En breu faré segurament principis de febrer la presentació a Percir, també a Solsona, a Cardona, a Navàs, tinc diferents llocs que volen que vagi a presentar el llibre, però per una trencada de fèmur se'm va aturar la vida per moments.
Vaja.
I tinc un munt de feina per fer. Però bueno, que si algú el vol està a la Percir i les presentacions s'aniran anunciant.
Doncs, Maria Dolors, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Cal Xavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Air Trends Manresa, carrer Girona 30, 93-874-8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Air Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
Ens en anem, doncs, fins a Air Trends Manresa. Saludem a la Sheila. Sheila, què tal? Com estem? Bon dia.
Bon dia, Eli.
Tot bé?
Molt bé. Sí. Sí, sí.
Dèiem abans, tots bé, sí, perquè aquests dies entra el fred i quan qui no està constipat té mal de panxa, ara només anem sentint, jo no vaig sentir aquestes notícies de la grip, perquè grip no sé quin dia, pic de grip dilluns, ja fan sí. Com una mica està estressat, amb aquest tema també.
Sí. Dius, a veure si em tocarà dilluns.
Sí, exacte, diuen, el pic, pensa que ho sàpigues, el pic de la grip és dilluns.
Clar.
Dilluns i dimarts de la setmana que ve, poder que no sortim de casa. Escolta, parlarem de l'actualitat del cor. Malauradament, avui hem de parlar d'una notícia que fa paneta, bàsicament, i és que tots els mitjans...
Mira, jo, a mi em fa molta pena, però, Eli, per què? O sigui, tu saps si té, o sigui, què és el que té?
No, no ho volen dir. És a dir, hi ha rumors, eh? Jo, és a dir, no els direm, perquè vés a saber què té aquesta pobra nena. No se sap el que... de fet, van dient rumors, algú ha apuntat alguna possibilitat de què és el que té l'Alma, no? La filla de Nabel Pantoja, que recordem-ho, si els nostres oients ho saben, la van ingressar pocs dies després de Reis, i els hi han dit que és una... De fet, té pronòstic reservat, i l'únic que ha passat i que se sap tots aquests dies és que un munt de gent doncs s'ha desplaçat fins a Gran Canària, que és on la nena està ingressada, i hi ha anat el Sumsum Corda aquests dies allà. Ja, evidentment, hi ha els pares perquè no deixen la nena, hi ha la iaia, però hi ha passat tota la família Pantoja, tots els amics. Clar, tot això fa pensar que és una cosa molt, molt greu.
Pues sí, fa pensar que és molt, molt greu, clar, és el que jo cada dematí m'aixeco, de veritat, i el primer que faig és, si us plau, que posin a les notícies que ha millorat, perquè és que és el que tu dius, és un bebè de 40 dies, saps, que, bueno, 52 exactament, que posen 40 dies a alguns, i a alguns llocs he llegit de 3 mesos, no, si portem les comptes bé, i clar, és que et fa preocupar, perquè en el moment que tothom es desplaça allà corrent, saps que una tonteria, no, eh?
No sé. No, aviam, cadascú és, evidentment, eh? Més a part amb els...
Que evidentment que molta gent diu, jo també vaig tenir el meu i ningú va sortir... Vale, sí, però igual que ells tampoc els agradaria tenir 50 periodistes a la porta d'un hospital esperant aviam.
Que és el que tenen, eh? Que jo crec que és el que, que és el que deuen tenir, aquesta pobra gent. Vull dir, ells no surten, és a dir, crec que... pel que diuen i pel que expliquen les revistes, evidentment els pares no es mouen de l'hospital, està ingressada.
No.
Està ingressada
molt. I van dir que tenien una sala privada per ells, i és mentida, estan en una sala d'espera igual que està tothom.
Aviam, escolta, estem pensant que això és una unitat de, com una unitat de cures intensives, que només hi pot estar-hi una persona a dintre amb la nena, que no hi poden estar dues persones. Aquí et diguis, no?
I estones, eh?
Sí,
exacte. No pots estar sempre.
Exacte, que no hi pots estar sempre, sí que evidentment a dintre de l'hospital pot haver-hi doncs les restriccions que hi hagin o que no n'hi hagin, i per tant hi ha passat moltíssima gent. No, jo penso com tu, Sheila, jo és una de les notícies que he anat seguint aquests darrers dies.
Mira, jo vaig tenir el meu nen a la UCI 10 dies i pensa que va ser el pitjor moment de la meva vida.
M'imagino, sí.
I no va ser... diguéssim, res de vida o mort, ¿vale? Com crec que és aquesta nena. I només pensar que li podria passar alguna cosa, bueno, és que em poso en la seva situació. I jo no tenia sala d'espera, jo dormia al cotxe a Sant Joan de Déu al pàrquing, l'hora i mitja que tenia lliure, i allà no pots estar dintre, i ningú té cap tipus de salt de benefici per estar, perquè siguis o no siguis, o sigui, i aquesta família deu estar vamos, destrossada.
Sí, esperem doncs que aquesta notícia millori, i no, que és el que crec que desitgem
sí,
tots.
Sí.
L'única cosa potser bona que es pot treure d'això és que tots els Pantoja hi han anat, no sé si s'han vist o s'han trobat i si han parlat, com que no es parlen, no? Que hi han anat tots, eh? És a dir, la Isabel, la Issa...
Clar, és que això, si no van anar pel naixement, hi han anat ara, o sigui, la gravetat
de la situació, sí.
És heavy. Clar, perquè pensa, jo què sé, una bronquiolitis, una nena tan petita, pot ser una bronquiolitis o pot ser... Però,
crec que és alguna cosa més greu, Jo crec que és
clar,
alguna cosa
clar,
força més greu.
És que, i dimecres ja va estar al metge, i divendres va empitjorar. I clar, és que tots els programes parin per donar-li ànim, o sigui, estem parlant de bueno, és que no sé, Eli, però jo no m'ho trec del cap.
No.
O sigui, ja no és que t'importi o no, o sigui, ja no és el xafardeig,
ens al contrari.
No, ni molt menys. És que jo vaig viure aquesta situació 10 dies i...
Sí, no.
I bueno, i no tenia aquest pronòstic, i jo no, bueno, no sé, la imaginació... Però bueno, mira, diuen que ara està estable, que no ha empitjorat,
i això és bo, i això ja és una... Sí, exacte.
És una bona notícia.
Escolta, a vegades hem de parlar de notícies que ens toquen més de prop, I és aquests dies ha sortit a la llum aquesta separació entre el Josep Guardiola i la Cristina Serra, l'ex-entrenador del Barça, actual entrenador del Manchester City, i la Cristina Serra, que és també Manresana, 30 anys.
Sí.
30 anys. Home, diu massa
endurat. No, sí, però massa endurat perquè, home, els futbolistes normalment, Eli.
No sé. No sé dir què ha passat. És a dir, des de l'any 2019 sí que es va explicar que la Cristina deixava la ciutat de Manchester per atendre els negocis de la família. Recordem que són els propietaris de les botigues Serra i Claret. Hi ha botigues a Barcelona, tenim botigues aquí a la ciutat de Manresa, i que ella feia la va i ve, però devia estar més aquí que no pas allà, que el desembre van comunicar la decisió que se separaven i que ja ha sortit els mitjans de comunicació. Sembla que la relació és molt, molt cordial, que fins i tot han passat el Nadal, si més no, junts, amb els fills que tenen, però mira, s'ha acabat després de 30 anys aquesta relació, que es parlava d'un dels matrimonis més consolidats del futbol. I ens queden, Sheila, molts pocs segons. Vas veure-la com acomiadaven l'infanta Leonor als Reis d'Espanya.
Com ploraven els pares. Home, són mesos, sense veure una nena a dintre d'un vaixell.
Sí.
Què vols que et digui? Ahir es veu la realitat de la situació.
Clar, no.
Mira, Eli, ens interrompendrà. Estic parlant amb la ràdio, Lucía, i avui és el seu aniversari, fa 6 anys, moltes felicitats.
Doncs vinga, felicita-la també de part nostra, Sheila. Doncs clar, al final són pares que acomiaden una nena, bueno, una nena, sí. una noia d'una nena de 19 anys que se'n va 6 mesos a surcar los mares per tot el món, i el que deia com ahir algú, el capità, que s'encomani aquí sigui que aquesta nena no li passi res durant 6 mesos, perquè,
si no, perquè tela.
Escolta, Sheila, arribem a la una i felicitats també per la part que et toca, que quan els fills fan anys, els pares també ens toca alguna cosa.
Aquest pare estava apretant, Eli.
Que vagi tot molt bé, Sheila. Adéu-siau. Adéu. Acabem la una. Fins demà.
Lo creo sinceramente, siempre lo creo. Y desde luego nosotros y nosotras vamos a trabajar por el acuerdo, sin lugar a dudas. Siempre digo que un acuerdo de diálogo social siempre es mejor, aunque las partes pierdan.